Dimecres 5 de febrer i us parla Mireia Puente.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat la cinquena edició dels pressupostos participatius amb l'objectiu d'ajustar el nombre de projectes per poder-ne executar al màxim dins el mandat al mateix temps que es puguin acabar els pendents d'edicions anteriors. Per aquest motiu, durant aquest mandat només hi haurà una edició d'aquesta iniciativa. El regidor de Participació, Francesc Duc, ha explicat que la previsió és que en finalitzar el mandat s'hagin destinat aproximadament 4 milions d'euros, 1.120.000 pels projectes de la cinquena edició i prop de 3 milions per als projectes que encara estan pendents. El procés comença aquest febrer amb la presentació de propostes que s'allargarà fins al 9 de març. Tots els veïns i majors de 14 anys i les entitats poden presentar propostes al web www.decidim.santcugat.cat. Pel que fa als projectes d'altres edicions, dels 145 projectes escollits fins ara, el 60% ja estan executats i el 40% encara estan pendents, 58 projectes dels quals 39 ja estan redactats i o aprovats. Escoltem el regidor de Participació, Francesc Duc.
Una de les coses que tenim doncs, moltes ganes de fer és tot el tema de camins escolars. Doncs, per tant, tots els projectes de participació que tenien a veure amb això, que molts ja es van aglutinar, doncs, la idea és que durant aquest 25 vegin la llum. Val? I potser doncs, hi ha projectes que són més anecdòtics, doncs, que potser no són tan prioritaris i es deixen per l'any que ve, o pel 27 alguns. Val?
Pel que fa a aquesta edició, els barris de Volpelleres, Mirassol, La Floresta i Les Planes decidiran 140.000 euros cadascun, mentre que el barri del centre decidirà 280.000 euros. En el cas del centre, l'Ajuntament ha decidit dividir la zona en quatre sectors per garantir la distribució territorial dels projectes. En el cas de Volpelleres, es garantirà l'execució de la proposta més votada al barri de Can Barata i la més votada al barri de Sant Domènec Oest, sempre que l'hagin votat almenys el 5% dels veïns del barri. Finalment, a Les Planes, les propostes no es presentaran individualment, sinó que es treballaran de manera col·lectiva en un consell extraordinari. També hi haurà un procés específic per al col·lectiu de la gent gran. El grup Mediterrània celebra enguany 30 anys de danses i cultura popular. Una trobada d'esbarts el 5 d'abril, una exposició sobre l'evolució del vestuari de l'entitat a finals del mateix mes i la presentació d'un nou ball, el ball de faixes al maig, són alguns dels actes centrals de l'aniversari. Un programa dissenyat per visibilitzar l'entitat i la feina que hi ha darrere de cada actuació. Les membres de la Junta de l'entitat, Irene Coromines i Alba León, han passat pel Faves Comptades a fer balanç d'aquestes 3 dècades de la ciutat. Segons han explicat les santcugatenques, el grup Mediterrània té els seus orígens en l'esbart de Sant Cugat. De fet, va néixer com una branca que volia conservar la dansa tradicional d'arrel arran de l'evolució cap a un estil més contemporani de l'esbart original. Actualment compta amb una trentena de criatures a l'escola de dansa per a infants de 3 a 16 anys i amb una vintena de balladors i balladores adults. Sant Cugat arrenca l'any amb un descens de l'atur. Gener ha acabat amb 2.344 persones a l'atur, la qual cosa suposa una baixada de 23 respecte al mes anterior, en comparació amb el gener de l'any anterior, quan hi havia 2.465 persones desocupades. S'ha experimentat una reducció de 21 persones, segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat. D'aquesta manera recupera la tendència a la baixa que va començar el setembre del 2024, amb l'excepció del desembre del 2024, quan va augmentar una persona. I la Fiscalia demana gairebé 37 anys de presó per un home acusat d'agredir sexualment 8 dones a Sant Cugat entre el gener del 2020 i l'abril del 21. L'acusat, que va ser detingut el 21 de juny del 2021 al municipi i va estar un any i mig en presó preventiva, se li imputa un delicte d'agressió sexual amb penetració, 6 delictes d'agressió sexual sense penetració i un delicte d'agressió sexual sense penetració amb temptativa. La Fiscalia també demana que l'acusat no es pugui apropar a menys de 1.000 metres de les víctimes i que 3 d'elles les indemnitzi amb 2.000 euros per danys morals. Per últim, demana imposar a l'acusat una mesura de llibertat vigilada durant 5 anys a executar després de la pena privativa de llibertat. El Departament d'Educació ha plantejat ampliar la prohibició del mòbil a l'aula a totes les etapes educatives i restringir l'ús de pantalles a infantil. En concret, la conselleria encarregarà la nova comissió per una digitalització responsable que avaluï aquestes dues mesures, tal com ha explicat la consellera d'Educació, Esther Niubó. Actualment ja no es permet l'ús del mòbil a l'aula ni a infantil ni a primària, però sí a secundària, amb finalitats educatives. I la nova docusèrie de la periodista santcugatenca Mònica Terribas, que posa el focus en l'Opus Dei, estrena aquest divendres a la plataforma Max els dos primers capítols. Amb quatre capítols de 50 minuts, El Minuto Heroico, Yo También Dejé l'Opus Dei, s'endinsa en la realitat d'una organització que no ha estat exempta de polèmiques. Basada en el relat de 13 dones d'orígens, entorns i edats diferents, l'actriu Clàudia Traissach és l'encarregada de donar vida a aquestes històries, unes visions contrastades amb els testimonis de veus expertes com periodistes i psicòlegs. Els dos capítols restants s'estrenaran el 14 de febrer. I en plan esportiva, el jugador del Sanco, Arnau Benet, deixa el futbol després de 23 anys al club santcugatenc per motius laborals. Benet va iniciar la seva darrera carrera a l'entitat santcugatenca amb 3 anys i tanca l'etapa amb 26. El santcugatenc destaca que el Sanco per mi és una forma de viure i una segona casa. Aquest sentiment vermell i negre sempre el portarà dins i, evidentment, trobarà a faltar el club. Ressalta Benet. Poden escoltar tota l'entrevista al web www.cugat.cat. I més esports. El Club Voleibol Sant Cugat ja coneix l'horari del debut dels quarts de final de la Copa de la Reina que es disputa a Menorca. Les de Leo Passarine jugaran divendres 14 de febrer davant el Heidelberg Canari a 8:45 del vespre. Les santcugatenques vuitenes a la Lliga s'enfrontaran amb el líder de la Lliga, Iberdrola. Aquesta és la quarta participació consecutiva de les vermells i negres a la competició del KO. El guanyador d'aquest partit s'enfrontarà a semifinals davant el vencedor de l'Unicaja Jaris. I fins aquí l'informatiu migdia. Recordin que poden ampliar aquesta i totes les informacions constantment a www.cugat.cat.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Reemissió del Gall del Monestir d'avui.
Bon dia, comencem la tertúlia política Cugat Mèdia. Us parla Mireia Puente. Ahir dimarts es presentava la cinquena edició dels pressupostos participatius, una edició que arriba amb l'objectiu d'ajustar el nombre de projectes per poder-ne executar al màxim dins del mandat, al mateix temps que es puguin acabar els pendents d'edicions anteriors. És per això que el govern ha decidit que només es farà una edició durant el mandat en què destinaran 1.120.000 euros per als projectes de la cinquena edició i prop de 3 milions per als projectes que encara estan pendents. Dels 145 projectes escollits fins ara en les quatre edicions passades, el 60% ja estan executats i el 40% encara estan pendents. Dit això, què en penseu que es faci una nova edició dels pressupostos? Tenint en compte els projectes que encara estan pendents, que són 58, és necessari obrir un nou procés o seria millor acabar els pendents? Abans de començar, però, saludem els representants polítics de la ciutat que avui formaran part de la tertúlia. Per part de Junts, Carles Brugaroles, tinent d'Alcaldia d'Economia, Coneixement i Organització. Bon dia.
Bon dia.
Esquerra, Francesc Duc, regidor d'Habitatge i Participació.
Hola, bon dia.
Bon dia. Josep Maria Gallardo, per part del PSC. Ai, José Maria, perdona. Segona setmana consecutiva, que t'ho dic.
No em preocupis.
I mira que ho havíem parlat, eh?
No passa res.
Vale,
bon dia.
Ho faré bé a la tercera. Bon dia. Regidor del PP, Alfredo Bergua, bon dia.
Bon dia.
La regidora de la CUP, Ariadna Sierra, bon dia.
Bon dia.
El portaveu de Vox, Marcos Rodríguez, bon dia. I el portaveu d'En Comú Podem, Ramon Gutiérrez, bon dia.
Bon dia a tothom.
Si us sembla, comencem primer per Junts, anem fent per ordre de representació. Expliqueu-nos una mica el posicionament i responeu a aquesta pregunta, si era necessari fer aquesta cinquena edició o podríem haver mirat d'acabar els que teníem pendents.
Bueno, ho hem de fer tot, no? I això és el que plantegem, no? El govern el que planteja és
Doncs això, tenim compilada tota la relació d'iniciatives que estan pendents, que ha votat la ciutadania i que, per tant, té un valor important, no? I que és, hi ha un compromís de l'Ajuntament més enllà de que estigui governant en cada moment, no? Qual cosa no obsta que no hi hagi projectes que es puguin revisar, cosa que es fa, però que la idea és complir com a Ajuntament, més enllà de qui governi, insisteixo, en tot allò que està pendent, no? I ja vam planificar més o menys d'una manera no més anticipada quan arrencàvem el mandat, coneixent la situació i que hi hauria dificultats importants per abordar projectes d'inversió en funció de com anessin els resultats de liquidació, etc., que semblava que en el millor dels casos podríem fer una sola convocatòria de nous processos participatius en aquest mandat, no? Per tant, jo crec que estem fent una mica el que dicta el sentit comú, no? Que és, escolta, tirar endavant amb el que està pendent, per una banda, i d'altra banda, fer una nova convocatòria amb uns paràmetres, diguem-ne, coherents amb la conjuntura actual, pel que fa de fer-ne una i no dues, pel que fa al muntant total que es posa sobre la taula, actualitzant també criteris, no?, que més enllà de la qüestió territorial s'incorpora també la qüestió de la infància i la joventut, de la gent gran, i per tant innovant i plantejant millores amb el procés per tirar endavant, no? I per tant la idea és que ara en 2026 es faci el procés de decisió participativa i que a partir del 2025 es faci el procés de decisió participativa i que en 2026 i 2027 a més estirar l'executem tot plegat perquè no hi hagi aquesta motxilla que es vagi arrossegant de mandat en mandat.
Francesc, aquesta és la teva àrea.
Sí, el Carles ja ha explicat bastant una mica la línia d'actuació del govern. En tot cas, reforçar la idea aquesta, no?, que quan vam començar aquest mandat, doncs això, ens vam trobar amb una motxilla de projectes no executats molt gran. I per tant teníem clar des del primer moment que un dels objectius principals d'aquest mandat havia de ser precisament fer net i fer una realitat tots aquests processos que s'havien fet amb tant d'esforç i amb la participació de la ciutadania, intentar acabar-los la major part possible d'aquests projectes. Jo fa unes setmanes vaig estar precisament a una trobada amb les 15 ciutats més grans de Catalunya parlant de participació i la veritat és que moltes estaven en situacions molt semblants, de motxilles que no s'executaven i molts municipis d'aquests havien decidit realment això, no fer més pressupostos participatius. Jo crec que a Sant Cugat el que hem fet és valorar molt positivament totes aquestes propostes que havien hagut fins ara i per tant marcar-nos el doble objectiu, que són objectius, reitero, molt ambiciosos, però que calia posar sobre la taula i que estem tirant endavant i estem fent tots els passos perquè així sigui. Per tant, doble objectiu és, per una banda, intentar realitzar tots els projectes que s'havien votat fins ara i, per altra, tenim l'oportunitat d'obrir una nova edició millorada, amb la mirada territorial, amb una mirada comunitària, de treballar els projectes encara d'una manera més comunitària dins dels consells de barri, amb el suport també del Servei d'Acció Comunitària i, per tant, doncs estem aquí treballant i contents que aquesta nova edició, ahir vam poder fer l'anunci i, per tant, també agrair que hi hagi aquest espai de la ràdio per poder fer altaveu i difusió i animar la gent, sobretot, a participar d'aquest nou procés.
José María.
Sí, més enllà del pressupost, que pot ser un tema a tractar, jo crec que aquest no seria el principal problema, no? El problema jo crec que és el model de participació que hi ha actualment, no? Que no respon moltes vegades a la realitat, ni al consens ni als acords que s'han de dur a terme. Moltes vegades ens trobem que executem processos participatius o projectes de processos participatius que té una contestació per part del veïnat, que en teoria han escollit aquella execució, que xoca, no? I això és perquè el procés en si no s'ha fet correctament. I per tant, jo crec que aquí sí que li haurem de donar una volta. Crec que aquest problema no sorgeix d'ara, és un problema que tenim de fa molt temps, quan executem diferents, com ara vam fer la Floresta, vam fer els Jardins del Vallès, vam fer diferents projectes, que no estan en el projecte en si, sinó en com es comunica o com s'arriba, no?, en aquell punt. I aquí ens hem de fer pensar, ostres, què estem fent per millorar i que més gent se senti representada o se senti partícip d'aquest projecte, no? I el tema de l'execució, no pot ser que hi hagi 58 projectes sense executar. I aquí no faig autocrítica també, anterior govern, ara, l'anterior, jo crec que no podem estar amb 58 projectes sense executar. I el problema jo crec que també rau internament dins l'Ajuntament. Aquests projectes, al final, tot i que hi ha una regidoria de participació, aquests projectes acaben recaient en altres àrees com segurament a molts serveis urbans, un 80% recau en serveis urbans, en parcs i jardins, que tenen el personal que tenen per portar el dia a dia i, a més a més, han de fer tot el projecte, la licitació i l'execució, moltes vegades, de tot això. I això crea un col·lapse que impossibilita, més allà dels diners, com arribar a fer aquests projectes. Jo crec que això s'ha de fer una reestructuració, no només des del punt de vista de la participació, sinó també de com es porten internament dins l'Ajuntament.
Alfredo.
Bon dia. Sí, abans que res, bueno, ho ha dit molt bé aquí el José, no? Hi ha 58 projectes pendents. I escoltant ara fa un moment el Francesc, ens hem trobat, home, Francesc, tu formes part del govern anterior, vull dir que sí. Alguna responsabilitat també tindràs tu, no? Dit això, vull destacar diferents qüestions. Es passa d'un milió i mig a l'anterior convocatòria a 1.120.000 euros, per tant, hi ha una reducció, que ja venia d'un altre, de l'anterior, que s'havia reduït un milió més. I per tant, veus doncs, que aquesta qüestió en particular es ve reduint. Dit això, hi ha una cosa que deies abans, que jo crec que hem de prioritzar els 58 aquests pendents. Vull dir, jo crec que això ara és el que més urgeix. I després ja ens hi posarem amb la resta. Que comenci el procés participatiu, em sembla fantàstic, però dit això, s'ha de posar fil a l'agulla el que no s'ha fet fins ara. Ens preocupa la limitació, o sigui, la poca participació ciutadana que hi ha. O sigui, s'ha passat d'un 8,5, em penso que era de participació, un 4,2-4,3 respecte a la convocatòria anterior. Per tant, aquí hi ha alguna cosa que s'està fent malament. Vull dir, no sé si serà perquè no s'està explicant bé, la gent no ho sap, o directament perquè et pots sentir quan hi ha un projecte que es desvirtua en aquest sentit, que no és l'original del que els veïns van elegir en el seu moment i sembla que doncs, aquí hi ha alguna cosa. Per tant, es desvirtua i això pot condicionar a l'hora de participar a la gent. Què més? L'execució, o sigui, la representació de les propostes. Tu veus que a vegades, clar, vota tan poca gent i les elegeix tan poca gent que a vegades desvirtuen el sentit, o sigui, jo veig propostes que s'han aprovat, ara estic pensant en algunes que afecten a la mobilitat de la ciutat, a mobilitat en aquest sentit, no? I això es vota i veus que ho han votat relativament pocs veïns en funció al volum de persones que viuen en aquella zona, no? I que afecta a vegades a la ciutat, a temes de ciutat, i vull dir que això entraríem també en un altre tema, si segons quins temes poden passar per uns processos participatius. Jo amb els temes de mobilitat que afecten a més d'una, que no afecten només a una zona en concreta, sinó que poden haver de sortir de la ciutat, per exemple, doncs jo no entraria en aquestes qüestions. Però bueno, ja parlaré més perquè t'he de deixar pas amb això.
Ariadna. Hola, gràcies. Crec que vaig una mica en la línia d'aquestes dues últimes intervencions. Per nosaltres, aquests nous pressupostos participatius doncs, donen una continuïtat a les mateixes eines que es portaven, no?, que es portaven fent fins ara, sense cap tipus de revisió ni millora substancial. En això ens referim a que, per exemple, es ven com a novedosos, no?, els consells extraordinaris quan era una cosa que ja es va fer en el seu moment. O fins i tot podríem dir, no?, com s'ha dit, que s'han pogut reduir perquè ara passem a una edició que s'entén que dintre de qualsevol procés, no?, tu amotllis també a la realitat que hi hagi. No em semblaria una pèrdua en el cas que es pogués acotar de forma correcta. I també, tenint en compte aquests 58 projectes, no?, s'han de poder... pendents, s'han de poder fer. Ara, el debat per nosaltres és més de fons, no?, com s'ha vingut dient. Podríem dir que potser és un model, els pressupostos participatius és un model desgastat o esgotat. En quin sentit? O sigui, aquesta contínua segmentació, correcció que hem anat fent al llarg dels anys, no? Primer amb bosses universals que votava tota la ciutadania, això no funcionava, ho van passar més territorialment per agilitzar-los i acotar-los. Ara hem passat, no?, primer als infants i joves, ara sí que hi ha la novetat, no?, de gent gran. Creiem que aquesta constant segmentació ha fet perdre força, no?, el procés com a tal, i que és una eina que cada cop es veu o es pot arribar a percebre menys útil i més limitada en l'impacte real, no? És un problema, o ho hem de viure així. Jo no em fixaria tant en la participació, em fixaria més en la percepció de la ciutadania, no?, en com ho percep? Es percep que realment els seus projectes afavoreixen el territori i hi ha un impacte real a les necessitats que tenen o no? I segons aquest anàlisi, nosaltres, si ara ho portéssim, i és un debat que hem anat tenint, li donaríem una volta, no? Canviaríem, o creiem que cal un canvi de model. Per nosaltres, no diem de deixar-los de fer, sinó enfocar-los d'una altra manera. Per nosaltres l'exemple, si un cas, seria el que està ara impulsant-se a les Planes, que és a través d'un d'un debat col·lectiu es decideix, no?, quines propostes, de forma molt acotada, es poden portar a terme, amb una reflexió conjunta i prèvia. És cert que per portar a terme això a cada un dels consells cal llavors també una inversió i unes ganes, no?, de fer molta participació activa dintre els consells, més governança en aquests consells i una inversió de temps també i de mitjans i de recursos molt important. Però creiem que cap aquí hauríem de caminar. És important també recordar-nos que els pressupostos participatius no han en cap cas de substituir aquells deures que té l'Ajuntament, no?, amb els projectes a executar i a garantir dintre els barris, quan parlem d'equipaments, quan parlem de mobilitat, no poden venir a substituir això, però ens cal que la ciutadania pugui també decidir en què invertim. Poso l'exemple, a la Floresta potser a través d'un debat col·lectiu es decideix que en comptes de fer 5 petits projectes es vol acabar d'urbanitzar i de posar a punt Can Llobet, no?, com a aposta de barri o tantes altres coses, però potser més grans. Per això nosaltres creiem que el bo seria, aquí teniu unes bosses, les que es considerin de diners, no?, i els ciutadans a través d'un debat conjunt i col·lectiu decideixen on invertir-ho. I ja per acabar, tot també creiem que ve de la mà d'un estancament en participació. No s'ha vist, encara no s'han convocat el Consell de Ciutat o l'Assemblea Ciutadana, no s'estan tampoc abordant línies de treball que ara sembla que s'han abandonat, no?, com parlaríem doncs de gestió comunitària d'equipaments, autogovern dels barris, temes que estaven sobre la taula abans i que ara sembla que no s'estan abordant. Per això creiem que cal un model, un model esgotat l'actual i caldria un repensament i una millor, una aposta més clara, si un cas.
Marcos?
Sí. Bueno, yo me voy a repetir en alguna intervención que me ha parecido, porque voy a coincidir en bastantes opiniones que acabamos de escuchar, ¿no? Nosotros estamos totalmente a favor, ¿no?, de los procesos participativos. Creemos que es un que se debe preguntar a los vecinos y a los contribuyentes qué se tiene que hacer con su dinero, ¿no? Y es importante implicarlos de alguna forma en que participen en estos procesos, ¿no? Pero coincido aquí con las afirmaciones de que no está funcionando correctamente esta herramienta, ¿no? Y tendríamos que preguntarnos el por qué no está funcionando, porque es evidente que no estamos consiguiendo la implicación necesaria o mayoritaria de los vecinos, con lo cual algo está fallando, ¿no? Podríamos preguntarnos el por qué, ¿no? Seguramente es porque no se están ejecutando los proyectos que salen de estos proyectos participativos, o no se ejecutan, los vecinos consideran que no se han ejecutado con el rigor que se tenía que ejecutar, se han ejecutado de forma diferente, o yo personalmente he participado en consejos de barrio y año tras año escucho que se repiten los mismos problemas, que no se solucionan, se reclaman soluciones de procesos participativos que se habían aprobado que todavía están pendientes de ejecución. Yo noto una frustración de los vecinos, ¿no?, que no se sienten escuchados muchísimas y no se sienten que se resuelvan sus problemas, ¿no? El Quad Media ha hecho un artículo que yo creo que plasma perfectamente esta frustración, ¿no?, y pone los procesos participativos pendientes y ejecutados por barrios, ¿no? En el centro hay un 42% pendiente de los procesos participativos, en Volpelleras un 58% está pendiente, en Mirasol un 44%, en La Floresta un 46% y en Las Planas un 25%, ¿no? Es un modelo que hay que cambiarlo, no está funcionando y desde luego Vox tenemos muy claro que este sistema se ha de cambiar.
Ramón?
Sí, bien, gracias. Perdona, he donat un cop. Bé, jo crec que la qüestió dels pressupostos participatius a Sant Cugat ara mateix té dos principals problemes que jo crec que tots compartirem. Un, que no es consigna la partida pressupostària abans de començar el procés, no? I això és el que ens ha... O en tot cas, el que passa és que un cop consignada, després, pel que sigui, doncs s'acaben gastant aquests diners en altres coses, no? Llavors jo crec que tenir clar o comprometre, no?, les partides abans de començar el procés, per dir, mira, dedicaré aquest percentatge del pressupost d'inversions a pressupostos participatius. Això ajuda, primer, a que la ciutadania entengui que, efectivament, participar serveix per alguna cosa, perquè aquests diners estan compromesos i, efectivament, es gastaran. no? que segurament això és culpa, no? molta gent ha dit, no? que la participació va baixant. I després, també, doncs, el no anar acumulant aquesta motxilla tan gran que anem acumulant en els últims anys, no? Jo crec que no és... I el segon problema, perdó, és el tema de... M'he perdut, perdó. Sí, que els pressupostos participatius no poden substituir, ho ha dit l'Ari, aquells compromisos que ja té l'Ajuntament, que formen part... perquè formen part de plans, de programes, d'objectius propis de l'Ajuntament, no? I que per tant, l'administració local ha de fer igualment, no? I no pot ser que a través dels pressupostos participatius substituïm aquestes necessitats, de dir, ah, mira, tenim aquesta inversió, però com que ja l'ha votat el pressupost participatiu, ens l'estalviem, no? Que, de fet, no passa perquè no executem, però, bueno, en tot cas, jo crec que aquestes són els dos principals problemes dels pressupostos.
Comencem el debat, si us sembla. El Francesc m'ha demanat el primer torn per al·lusions. Endavant.
Sí, gràcies. S'han dit moltes coses. Jo la primera cosa que volia dir és que això, que aquestes afirmacions de que la participació no funciona, no sé què, el rum-rum aquest, que sembla que bueno, alguns dels ponents, diguéssim, m'han posat sobre la taula, des del meu punt de vista no és cert. I, per tant, la participació segueix funcionant. Jo crec que segueix funcionant millor que mai, perquè això, tenint en compte que és un servei relativament nou dins de l'administració, dins de l'Ajuntament, precisament aquest mandat estem podent consolidar l'equip de treball de participació i, per tant, això vol dir més capacitat de l'Ajuntament, doncs això, d'aquestes propostes que surten, realment poder-les executar, no?, sense dependre d'altres àmbits. Per tant, jo crec que està funcionant molt bé la participació, els consells de barri estan funcionant. Sí que és cert que hi ha una manera, o sigui, una de les coses que hem impulsat precisament és la manera de treballar entre l'Ajuntament i la ciutadania, i això amb l'ajuda del Servei d'Acció Comunitària, amb les tècniques de barri que van començar a principis de mandat, precisament estem trobant molt aquest fet de que abans l'únic punt de contacte eren els consells de barri, llavors hi havia tothom allà a queixar-se i tenia molta assistència. Per mi això no vol dir que hi hagi molta participació, vull dir, estem dient que hi ha un servei que funciona dia a dia, que estem desplaçats en els barris i que hi ha una escolta activa i permanent amb els ciutadans. I, per tant, hi ha exemples, diguéssim, de coses que han sorgit, iniciatives superinteressants que han sorgit precisament d'això, d'aquesta relació. Avui Palleres, per exemple, doncs el Sant Jordi, el mercat d'intercanvi, són coses que ja no estan ni dins dels pressupostos participatius i que s'han pogut vehicular doncs, gràcies a aquest seguiment del dia a dia. Per tant, d'entrada, dir que la participació està millor que mai a Sant Cugat i estem funcionant, estem consolidant un equip perquè tiri endavant. I el compromís de les partides, bueno, això, evidentment, és una cosa que ens hem trobat tots plegats i m'incloc també, que deia abans que jo, no?, des d'Esquerra també estava en el mandat passat, per tant, és una realitat que ens hem trobat i que hem afrontat i que estem intentant explicar que tots aquells compromisos que va agafar els anteriors consistoris els tenim tots llistats i perfectament controlats i una bona mostra és el que deia abans, d'aquests 58 projectes que estan pendents d'execució, vale, que són el 40% del total de totes aquestes edicions, 39 tenim redactat i a punt d'executar. Per tant, simplement, això, els propers anys, doncs, aquests projectes els anirem posant a la maquineta i s'aniran veient com realitats. Els altres 5, n'hi ha 5 que són d'ordinari, d'activitats, que també s'executaran. I després n'hi ha dos només que simplement, o sigui, pràcticament tenim tot redactat a nivell de projectes, no? És la feina que hem pogut fer, doncs, precisament aquest temps que no hi ha hagut diners per executar obra, però sí que sempre hem mantingut la idea del compromís de que aquestes obres s'acabaran fent i, per tant, és el que estem fent.
José María.
Sí, només un apunt, farà. No estem dient que no funcioni absolutament res, però sí que és veritat que hem d'enxamplar aquesta base, no? Que la gent se senti més participativa. Potser la participació funciona, però participen els mateixos i decideixen els mateixos. I això implica moltes vegades, ja sé que és complicat, d'alguna manera d'articular, però això fa que molta gent, quan es fa una acció, doncs no se senti representada. I aquí hem de fer alguna actuació, com a ciutat. Per tant, és un tema de ciutat.
Precisament, els pressupostos participatius és un dels llocs on hi ha molta gent que participa que no són els de sempre.
Que no participa.
Per tant, per això era una motivació més de posar-ho
sobre. Sí, però quan passa alguna... Sempre hi ha una contestació quan es fa alguna cosa, però quan es fa recurrent que la gent es queixi de gairebé tot el que es fa com a procés participatiu al carrer és que alguna cosa no s'està fent del tot bé i, per tant, és una crítica, constructiva en el cas. Bueno, revisem com es pot millorar, no?, en aquest cas. I el que deia l'Alfredo que en temes de ciutat no podien entrar, jo estic molt d'acord. I això jo crec que ho vam treballar l'anterior govern. Per exemple, tot el tema de mobilitat, tot el tema de carrils bici, ho vam pactar amb el Frau Sabrà, amb el Marco, en aquest cas, de treure tot això perquè eren temes que afectaven el conjunt de la ciutat i no pots decidir fer un carril bici allà al mig que afecta el conjunt de la mobilitat de Sant Cugat, no?, en aquest cas. I això sí que ho vam començar a treballar. I també el Marco va fer una aportació important, que era reduir, fer pressupostos participatius de 30 a 50.000 euros que fossin fàcils d'executar, que no fossin grans quantitats, que d'alguna manera la licitació fos molt farragosa. I a la carril bici que ens vam trobar a Coifaba, al Gerber d'Orlac, que havia un procés de 50.000 euros que va executar mobilitat i que després es va disparar 300.000 perquè havien de posar enllumenat, perquè la normativa exigia, s'ha de fer s'ha de buscar la partida, i això que fa que una cosa que s'ha fet un any triguis 3, 4 o 5 anys en executar-la. I això no pot passar, no? I també hi ha un altre problema, que moltes vegades, com deia el Ramon, no que substituïm coses que ha de fer l'Ajuntament, sinó que a vegades una cosa que es demana a un procés participatiu ja s'està fent o es contempla en un contracte de l'Ajuntament i per tant ho estem doblant. Recordo un tema de hem de replantar arbres a no sé què. Si ja tenim un contracte que contempla la replantació d'arbrat, estem doblant una cosa que l'Ajuntament ja fa. Per tant, aquí també faltaria una comunicació més important per part interna de l'Ajuntament i que no es dobli en aquestes coses que ja ha de fer l'Ajuntament, no? I que també es tingui en compte l'efecte que pot tenir en el conjunt de la ciutat.
Ariadna.
Sí, o sigui, seguint una mica la idea, no?, que ara mateix parlava el José, és cert, i sí que mantinc perfectament la crítica, també és una manera de mirar el pols de la ciutadania, què vol la ciutadania. No dic que tot es pugui executar, però els pressupostos participatius també hauria de ser una eina que tingui la mateixa ciutadania de dir, és que vosaltres en aquest barri, perquè sí, Sant Cugat té molta diferència amb molts barris, especialment els de muntanya, no? Doncs aquells que la mateixa ciutadania diu, és que no vull un jardí botànic de no sé què, sinó el que jo vull és, no sé, tenir aquest carrer edificat, aquest d'això, no? És una manera també de veure el pols, però també es deia, no?, que en participació ara estem acabant portem 10 anys en participació, semblaran pocs. Sí, amb tema participació en general, l'altra cosa és que s'hagi posat més fil a l'agulla en aquests últims anys.
En 30 anys, en pressupostos participatius.
Però sí, en general, amb aquests models i tal, portem uns 10 anys. Tenim ara, per sort, un servei d'acció comunitària al qual nosaltres considerem que potser s'està desaprofitant. Cal igualment més recursos i inversió. I tenim una gran eina, que seria això, que depèn com no li estem traient tot el suc. I també comentar que és que quan parlem de falta d'innovació, parlem de que no tota la participació passa pels processos, pels pressupostos participatius, no? I en un any i mig, per això estem parlant d'això, l'únic que hem vist, l'únic projecte en matèria de participació que hem vist que s'ha executat ha sigut només això. Aquí també hauríem de fer crítica i d'aquí ve que nosaltres veiem una falta d'aposta en participació en general i en els models. En el nou contracte, per exemple, de la xarxa de centres culturals, no s'ha incorporat cap model d'innovació com la gestió comunitària d'equipaments. Tampoc s'ha deixat de banda experiències d'autogovern veïnal com va ser, per exemple, el pati del casino de la Floresta. Cal seguir o renovar aquests pressupostos participatius, però la participació és molt més àmplia i la mateixa ciutadania demana altres tipus de participació que hauríem de tenir en compte.
Alfredo.
Sí, no, jo abans una puntualització, perquè no qüestionem en cap cas el treball i la feina que fa l'equip de participació, perquè ho fan molt bé, vull dir, no, aquí que quedi ben clar. El que qüestionem, en tot cas, és la poca participació i, per tant, alguna cosa s'ha de fer allà per incentivar que la gent dels barris se sentin identificats amb aquesta qüestió i participin. Quan abans deia que s'ha reduït la participació en aquest tipus de consultes, em referia, per exemple, a la de l'any 2016-2017 participava en 8,2% de la població. Ara, en la darrera va ser d'un 4,3%. Per tant, aquí ha baixat. I això ens hem de fer mirar per què succeeix. Dit això, crec que és important treballar en dues línies que crec que són importants. Una, la transparència en la selecció de les propostes. Hi ha hagut crítiques en el passat de respecte que s'havien proposat moltes qüestions i a l'hora de votar només en quedaven molt poquetes, no? I què ha passat aquí. I una altra qüestió que també crec que és important és fer una avaluació i seguiment dels projectes, que crec que aquí s'hi hauria d'incidir també perquè els propis veïns vegin que la qüestió que han decidit que es faci, doncs, tenir un control en el temps de veure com està aquesta proposta, perquè això al final donarà una credibilitat i farà que la gent participi més.
Carles?
A veure, durant el mandat del Joan Aymerich es va crear la regidoria de descentralització i es van crear els consells de barri dels barris, diguem-ne, més allunyats aleshores, no? Que estàvem parlant d'una ciutat molt més petita i on tot estava molt menys integrat. Estem parlant, per tant, de Mirassol, de la Floresta i les Planes, i per tant allà va arrencar un primer procés que en aquell moment se li deia descentralització. Descentralització no és ben bé el mateix que participació, eh? Al final l'Ariadna no ho suggeria, per exemple, no? Aquí estem parlant de, diguem-ne, d'ampliar el perímetre de la presa de decisions, no? Però també de la possibilitat de que hi hagi instruments de cogestió o de gestió descentralitzada, fora, diguem-ne, o sigui, executada des de fora de l'Ajuntament, no? La realitat que on ens porta? La realitat és que la ciutat ha crescut molt, que cada barri és molt diferent. És molt diferent plantejar un esquema de descentralització i de participació a la Floresta que a Vullpalleres, per exemple, que no té res a veure. La Floresta i les Planes s'assemblen bastant més. Mirassol s'ha convertit en una cosa enorme, que s'incorpora Can Mates, té doncs, més de 10.000 habitants, si no recordo malament. És més gran que la gran majoria de municipis de Catalunya. Clar, tot plegat requereix, diguem-ne, una certa adaptació a cada realitat, no? Perquè regular igual realitats diferents per si, o sigui, és inherentment ineficient, no? I per tant és difícil, diguem-ne, generalitzar. Al principi es van, ja en fa molts anys, els barris tenien un pressupost que li deien de lliure disposició. Després això es va combinar, o sigui, van conviure en el temps, amb un altre pressupost, que això ve dels temps de l'alcaldessa Conesa, si no recordo malament, que es va obrir per primera vegada un pressupost de que 1 milió d'euros del pressupost d'inversions s'escollia, diguem-ne, participativament. I, per tant, teníem la lliure disposició dels barris i, a la vegada, el 1 milió d'euros participatiu. I després va acabar la cosa amb el pressupost participatiu decidit per barris, eh? I amb una... diguem-ne, amb un procés d'aprenentatge, amb oscil·lacions en funció del moment, de la conjuntura, etcètera, no? L'aprenentatge ens ha portat a moltes de les coses que s'han dit aquí, que és el nivell de participació estadísticament és altíssim, és a dir, no hi ha cap estadística que, diguem-ne, que algú pugui dir que no té prou potència estadística si té un 4% de participació respecte del conjunt poblacional. 4% és altíssim, però té biaixos claríssims, claríssims, no? I això sempre ens ha passat perquè en la participació directa als consells de barri, per exemple, presenta un biaix respecte de la realitat demogràfica claríssim. I amb aquest tipus d'eleccions això també passa, no? Per tant, és necessari, el que tant com diu l'Alfredo, anar a buscar quanta més participació millor perquè el biaix sigui el més petit possible, no? Però que estem en la línia, clarament. Jo crec que anem avançant, no? Tot plegat es va adaptant a la realitat del creixement de la ciutat, com tantes altres coses. Sant Quart ha crescut molt ràpid i hi ha molts esquemes que s'han d'anar adaptant, no? I uns ho fan, doncs, al ritme que pertoca i altres ens costa una miqueta més. Aquest que és una qüestió que tampoc no és que estigui allò arrelladíssima en la realitat de l'administració pública catalana, doncs és un àmbit d'innovació i, a més, molt interessant, no? Però jo sí que percebo, i crec que el podem contrastar tothom, que hi ha, home, un cert grau de satisfacció també, eh? Hi ha molta gent que ha participat, que ha proposat i que ha vist fetes realitat les seves propostes. Però també és veritat la frustració que s'ha mencionat per aquí, perquè moltes van endarrerides. O sigui, el retard és un element de frustració claríssim, claríssim, no? I després també és cert que hi ha propostes que han guanyat i que hi ha una proporció que no les veu de cap manera, no? Per tant, bueno, són coses amb les quals hem d'anar convivint, però jo no en absolut diria que és un model esgotat. Jo diria que és un model amb el qual hem d'anar aprofundint, tenint en compte una cosa, que al final el que estem fent és optimitzar un model de presa de decisions. És a dir, volem decidir millor i que el cost d'això ha de ser raonable. És a dir, decidir bé mereix una certa inversió, però una inversió raonable, eh? Tampoc no se'ns pot anar la olla per decidir millor, perquè s'entén que hi ha un procés electoral, un govern escollit i que, per tant, hi ha un àmbit de responsabilitat que s'ha d'executar també.
Ramon, intentem no explayar-nos molt, que encara ens queden tres torns més de paraules i comencem a anar justos de temps.
Jo el primer torn l'he fet molt curt. però val. No, jo m'agrada molt que hagi fet la intervenció aquesta del Carles, amb l'històric, i expliquem perquè precisament anava anant en aquesta línia, no? I la participació i la descentralització són elements que estan molt relacionats, o sigui, són qüestions diferents, però estan molt relacionats. I la participació de la nostra ciutat, com tu dius, comença amb vinculada a la descentralització amb aquests tres barris. Mirasol ara no tant, però la Floresta i les Planes, hem de reconèixer que hi ha un dèficit històric d'inversions i d'equipaments i de molts altres elements. Això és el que justifica la participació ciutadana inicialment a Sant Cugat. Llavors jo crec que cal seguir-ho tenint en compte perquè aquest dèficit segueix existint, no? Llavors jo, però nosaltres, des de Com ho Podem, el nostre programa portàvem un element que és el recuperar la idea, potser no de la lliure disposició, però sí d'una certa disponibilitat econòmica pels consells de barri, que no té per què ser lineal, no? És a dir, que no té que ser igual per tots els consells de barri, precisament per avançar en aquesta lògica, perquè encara hi ha barris no tenen accés als mateixos serveis públics que tenen altres barris de la ciutat més cèntrics, o simplement, doncs, jo què sé, que a les Planes de la Floresta hagin de mobilitzar-se això per reclamar que l'únic equipament esportiu que hi ha al barri sigui digne, o perquè s'arreglin els carrers, que és algo que haurien d'estar arreglats, no? És greu. Llavors, en aquest sentit, jo crec que és important, bueno, així com a proposta, evidentment aquest procés pues, ja tirarà endavant així i segur que anirà molt bé, però jo crec que seria interessant pues, explorar, no, això, que els consells recuperin aquesta disponibilitat econòmica i que els pressupostos participatius potser no han de ser tan territorialitzats, sinó vincular-los molt més a través dels consells sectorials, com ja s'ha fet a través del Consell d'Infància i Joventut, i sobretot donar rellevància a un consell que durant molts anys tampoc ha tingut molta utilitat, no? O sembla que no n'hagi tingut, que és el Consell de Ciutat, i de fet la prova és que aquest mandat encara no s'ha ni convocat, no? Llavors jo crec que ha de poder ser rellevant a l'hora de dirigir o d'acompanyar els pressupostos participatius.
Marcos?
Sí, bueno, yo discrepo. Sigo insistiendo que es un modelo que está agotado tal y como se está gestionando actualmente, ¿no? Y a mí, bueno, pues me preocupan declaraciones como las que ha hecho Francesc Duch en el Cugat Media, ¿no? Referente a los procesos participativos, donde dice que textualmente una de las cosas que tienen muchas ganas de hacer, entonces, bueno, pues aquí radica tal vez el problema. O sea, no es cuestión de una de las cosas que tienen muchas ganas de hacer. No es cuestión de lo que el regidor, en este caso responsable, tenga ganas de hacer y le dé prioridad, sino que es lo que realmente se han decidido en estos procesos participativos que quieren los vecinos. Los caminos escolares como que les van a dar preferencia, ¿no? En darles luz en el año 2025. Por contra, los proyectos más anecdóticos los dejarán para más endavant. Pues aquí ya se ve que están poniendo mano, de alguna forma, para dar preferencia a unos proyectos respecto a otros, y esto es lo que nos preocupa. Nos deberíamos preguntar por qué no está funcionando esto, señor Francesc Duch.
Respon directament, que més havies demanat al Tor.
Sí, bueno, és que no sé si respondre, però bueno. Evidentment, des del govern podem dir coses, diguéssim, per això estem al govern, diguéssim.
Estan prioritzant projectes.
Simplement, la meva afirmació és en relació a una feinada que s'ha fet des de l'àmbit de participació, que s'ha fet un esforç brutal, és d'aquests projectes, no?, icònics o que s'ha fet un desplegament brutal, i per tant, per això, com a regidor de participació, estic content de que això pugui tirar endavant. Llavors, a partir d'aquí, si vols fer pel·lícules d'una altra història, doncs tu mateix. Jo el que volia dir és, primer que res, agrair els comentaris en positiu que hi ha hagut en aquesta tertúlia, perquè crec que sí que estan sortint temes interessants i a treballar, i per tant, evidentment, el servei de participació doncs, va evolucionant i això que dèiem, amb aquests 10 anys de recorregut dels pressupostos doncs, ha anat evolucionant i estem en un estadi més, i per tant estem afinant aquestes propostes. Jo volia dir això, i posar en valor també un altre cop a l'equip de participació, que som referents a nivell de Catalunya, de quan hi ha temes d'aquests, molts cops ens venen a demanar opinió i això perquè sapiguem que estem en un bon lloc. Jo crec que tenim uns índexs de participació molt alts i, evidentment, volem anar més. I, per tant, doncs, som exigents i totes les propostes en positiu que han sortit, doncs, evidentment, les anirem treballant per properes edicions. En tot cas, recordar que aquesta edició, precisament, doncs, aquesta mirada territorial la fa d'una manera molt, molt clara, diguéssim. Els pressupostos participatius en si ja són de descentralitzadors o de reequilibri territorial, tenint en compte que això, que tenen no, els mateixos diners de les Planes que Mirassol o que Uipalleres, no? Per tant, de per si no, ja es produeix aquest reequilibri territorial. Llavors sí que és veritat que després com es treballa, en quin marc, doncs això és el que estàvem dient. Estem treballant molt en la línia de que sigui una manera de treballar més comunitària, que les idees que tenen persones individuals es puguin trobar un dia, posar-les en comú i millorar-les per tal que la proposta que acabi anant a votació doncs sigui molt més compartida. Jo crec que això s'està treballant. I tot el tema que es deia de perdoneu, bueno, l'altre tema, no? El tema aquest de més enllà dels processos participatius, com estem treballant el tema de la cogestió, dels equipaments, o sigui, altres línies de treball s'estan fent també, i precisament a la Floresta doncs, hem fet diverses sessions, ara poso com a president del Consell de Barri de la Floresta, però s'han fet diverses sessions precisament per parlar dels equipaments, de veure com es poden gestionar. Estem treballant amb una proposta concreta, diguéssim, que pugui anar més enllà precisament amb el sociosanitari, no? Tenint en compte que hi ha molts serveis i la possibilitat de buscar una gestió diferent, doncs s'està treballant. També estem treballant amb el casino, que no és un tema que tenim abandonat, sinó que s'està parlant també de com participar en la programació, de les activitats tant del pati com del centre. Per tant, simplement això, jo crec que s'està treballant en línies correctes i, evidentment, sempre doncs, benvingudes noves aportacions per seguir-ho fent.
Ariadna, breument.
Molt, molt ràpid. Les realitats urbanístiques són importants. També recordar amb el nou, i amb això ja sabeu que som crítics, amb la nova estructura que s'han fet de barris, creiem que el centre ha quedat desdibuixat i que això pot ser un risc per a aquells projectes, tant en processos participatius com en la mateixa participació, que es desenvolupin, perquè la mateixa realitat de ara mateix el barri del centre queda totalment com, bueno, és molt heterogènia i aviam això com es farà, nosaltres tenim dubtes. I per això també és important que aquells pressupostos o aquells projectes que es facin tinguin en compte aquestes realitats. I es deia abans que s'ha de tenir en compte també el govern escollit, no? I el tal, bueno, el que esperem, si un cas, és que el govern, sigui quin sigui, aposti per la participació i aquí ens hauríem de trobar tots, no?
Carles.
Els governs ens presentem en uns programes de govern, eh? I, per tant, aquí ja hi ha un procés de participació previ. Però, bueno, el que volia dir...
Aquí vindria la crítica, sí, perdó.
El que volia dir, sí, és diguem que més enllà de la gestió, més enllà dels pressupostos participatius, el que hi ha d'haver és això que sempre diu l'alcalde, no? Que és un procés d'escolta, d'escoltar, per captar inquietuds, per captar, doncs això, el pàlpit de la gent, no? El com vol les grans iniciatives, que moltes d'elles es canalitzen fora dels pressupostos de participació o de les decisions de participació, no? La qual cosa no vol dir que no s'hagi d'escoltar doncs, la gent i, per tant, tenir tota aquesta xarxa d'interlocució organitzada és crític i és essencial. Jo crec que funciona, bueno, prou bé. Amb mitja millora, clar, però prou bé, eh?
Perfecte, doncs no tenim temps per més. Moltes gràcies a tots i a totes per haver vingut avui a la tertúlia. Us recordem que la informació continua al butlletí horari i a la segona hora del magazín Faves Comptades amb Carme Reverte.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies. Bon dia.
Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthy Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Yeah. música en català a Ràdio Sant Cugat.
Som víctimes d'esclaves de la nostra societat, com antic Puccinelli, lligats a les seves mans. Doncs oigues per tonteries, no veiem la realitat. Escoltem i acceptem, no repliquem.
La banda sonora de la teva vida a Ràdio Sant Cugat.
Daddy had a band playing him a little guitar. Traveled in a band living that rock and roll. Night after night, people coming up to the bandstand. Say you can't go wrong if you play a little bit of that crazy song. It was late one night, cruising on down the interstate. They stopped into a diner to get him some chili and fries. Heard the waitress tell a guy standing over by the jukebox.
so sweetly. Hey, you can't go wrong if you play a little bit of that Creedence song. Yeah.